És el segon millor debut global d'una pel·lícula aquest any, només per darrere de Super Mario Bros. Les xifres als Estats Units, però, han estat més modestes i els gairebé 70 milions de dòlars que ha aconseguit queden per sota d'altres entregues de la saga. Encara parlen de cinema. El Festival de Cannes arriba a la meitat, farcit de noms propis del cinema, en espera de l'estrena, avui de Cerrar los Ojos, l'esperadíssima primera pel·lícula que dirigeix Víctor Orice en 30 anys, Cannes encara recupera d'un dels plats forts d'aquesta edició, l'estrena mundial de Killers of the Flower Moon, la nova pel·lícula de Martin Scorsese amb Leonardo DiCaprio i Robert De Niro, ha estat tot un esdeveniment i ha captivat pública i crítica. Enviada especial de RAC1 a Cannes, Maria Cusó.
Martin Scorsese consolida el seu lloc a l'Olimp dels grans directors de la història del cinema amb Killers of the Flower Moon. Als seus 80 anys, el director s'endinsa en una història real, la del genocidi de la tribu dels Osage a principis del segle XX, en un intent de restaurar la memòria històrica dels Estats Units. Un projecte agosarat de quasi 3 hores i mitja sobre els gàngsters del Far West. I és que per Scorsese l'edat no és un constrenyiment pels nous reptes.
Això de prendre riscos a la meva edat, què més puc fer? No, de debò. Què he de fer? No ho entenc. No, va, anem a fer alguna cosa còmoda. M'estàs prenent el pèl? Còmode tipus seure còmodament en un set amb la calefacció posada? També seria arriscat. Ara, seriosament, aquesta pel·lícula era una gran aposta, però ens vam arriscar.
El director va arribar a Cannes acompanyat de dos monstres de la interpretació, com són Leonardo DiCaprio i el seu vell company de batalla, Robert De Niro. Aquest últim va protagonitzar un dels moments del cap de setmana en acusar obertament a Trump de promoure racisme institucional.
Hi hem d'anar amb compte amb la banalització del mal. Ho veiem encara avui en dia. Ja sabeu de qui vull parlar, però no diré el seu nom perquè aquest tio és estúpid. Vull dir, mireu a Trump. Oh, no, ho he dit.
El repartiment de la pel·lícula el completa Lily Gladstone, que ofereix una interpretació que per molts ja fa olor a Òscar.
I a les 9 tocades, a la resta dels esports en Repsol, avui en parlarem a la tertúlia del món a RAC1. L'Espanyol s'ha enganxat de ple a la permanència. Va guanyar 1-2 ahir al camp del Rayo Vallecano amb gols de Sergi Darder, el jugador més enxufat de l'equip, sens dubte, durant tots aquests últims partits, sens dubte. O sigui, és cap i casal de l'Espanyol en aquest moment, Sergi Darder, i el de Nico Melamed. Tenen la salvació només un punt, quan encara queden 3 jornades pel final. L'Espanyol rep demà passat l'Atlètic de Madrid a les 10 de la nit. Diumenge juga al camp del València, virtualment salvat, i a l'última jornada té partit a casa davant l'Almeria. Enviat especial de RAC1 a Vallecas, Joan Camí.
L'Espanyol va demostrar contra el Rayo Vallecano que vol seguir a primera divisió. Res a veure amb la imatge oferida al derbi fa just una setmana. Amb un gran protagonista, Sergi Darder Moll. El capità blanquiblau no pot aparèixer sempre, és evident, però sí que ho ha fet en dos dels moments més crítics de la temporada, quan l'Espanyol no podia fallar. El Martínez Valero contra l'Elx, després d'una dinàmica dolentíssima, i ahir a Vallecas, amb un gol i 3/4. I el que semblava negre, negríssim, ara ja és de color gris. Les llàgrimes de Darder, després del partit, tenien molt significat.
Significava patiment, un patiment molt, molt dur tota la temporada, un sentiment molt gran en aquesta samarreta. Veure que ho dones tot, que veus un equip molt compromès, és una sensació d'impotència. I avui ha sigut el partit, diria, de la temporada més difícil de jugar abans del partit, perquè veníem amb una sangria de gols en contra, terrible. Sabíem que era un partit el més difícil en el pitjor moment i hem dat una força d'on no hi havia.
Aquest dimecres contra l'Atlètic de Madrid l'Espanyol pot sortir de la zona de descens. Una nova final a Cornellà, a l'estadi, amb la seva gent i amb un objectiu ben clar, no fallar.
Escoltem el comentari que signa el narrador dels partits de l'Espanyol a RAC1, Edu de Valle.
A Vallecas l'Espanyol va ser fidel a ell mateix en moltes coses. Nervis, imprecisions, errades individuals, moments en què el rival et supera clarament i malgrat això va mostrar algunes coses a les que no ens té acostumats aquesta temporada. Va saber incomodar el rival, ser intens, superar els cops del partit, petits o grans, patir i finalment sobreviure. Tot això després de ser esclafats al derbi, guiats per un esplèndid Darder, capità en tots els sentits de la paraula i a majúscules, i un entrenador, Luis García, molt més lúcid per llegir el partit que fa una setmana. El premi per aixecar-se d'aquesta manera és una victòria que et dona un tros de vida. És molt, però no és res. Dimecres a la nit, contra l'Atlètic de Madrid, un altre salt al buit. Aquesta jornada intersetmanal, en què tots els equips de baix s'enfronten a rivals de la part alta, ens dirà moltes coses. De moment, de l'Espanyol, sabem que té ganes de salvar-se. Veurem si ho aconsegueix.
I a banda d'això, la jornada de primera divisió està marcada per les celebracions del Barça al Camp Nou, on dissabte va rebre el títol. Tot i perdre 1-2 contra la Real Societat, el Barça torna a jugar demà al camp del Valladolid a les 10, però els ulls ja estan posats en la temporada que ve. Per cert, obro parèntesi, que mirin ahir la celebració dels títols de la Premier League del Manchester City, i s'adonaran de la diferència que hi ha entre l'organització d'un esdeveniment i la d'altre, o de la Federació Espanyola, a l'hora d'entregar el títol de Lliga a la Llotja. És un desastre comparativament amb el que passa a la Premier League. Escoltem el comentari que signa el periodista l'As i col·laborador del Món RQ, Santi Jiménez.
Lliga guanyada, celebrada i, si fem cas a Xavi, amb tot el peix ja venut. L'entrenador del Barça va dir abans de jugar contra la Real que els 4 partits que resten, ara ja 3, no canviaran en res la planificació de cara a l'any vinent. Per tant, és normal que totes les projeccions es facin de cara al proper curs. Els jugadors sentenciats ja saben que no els salvarà ni Batman i que el retorn de Mateu Alemany confirma una política implacable de vendes i retallades salarials. Mateu retorna al Barça com aquell que torna al govern sabent perfectament on s'ha d'aplicar el bisturí. Quan Alemany va dir que l'estiu seria interessant, mai ens podíem imaginar que ho fos tant. Al Barça li queda el partit contra el Mallorca per complir l'expedient, acomiadar-se del Camp Nou, de Busquets i vés a saber de qui més. I, mentretant, preparar el trasllat a Montjuïc i fer bullir l'olla amb Messi. Però em temo que tot el peix, com va dir Xavi, ja està venut. I, en el fons, no estamos tan mal.
Ahir també es van jugar Sevilla 0, Betis 0 i Atlètic de Madrid 3, Osasuna 0. Abans d'ahir, el Girona va perdre 1-2 contra el Villarreal a Montilivi i ara és 8 a 2 punts de la Conference League que ara marca l'Atlètic de Bilbao. Per cert, que demà ja comença l'avantpenúltima jornada de Lliga amb 3 partits, Celta-Girona i Reial Societat-Almeria, els 2 a 2 quarts de 8, i com dèiem abans, Valladolid-Barça a les 10 i tindrà els dos ulls posats a l'Espanyol perquè el Valladolid és el primer equip en descens, amb un punt més que els blanquiblaus. Per cert, encara en futbol, ahir va morir als 80 anys Victoriano Sánchez Arminio, qui va ser expresident dels àrbitres durant 25 anys. Aquests últims mesos se l'havia assenyalat per ser el número 1 de José María Enríquez Negreira. Més coses, el Real Madrid és el nou campió de l'Eurolliga de bàsquet. Els blancs van guanyar d'un punt a l'Olympiacos amb una cistella decisiva de Sergi Llull i ja suma 11 títols de campió d'Europa. Florentino Pérez, que només parla quan guanyen, és a dir, en els pitjors moments no parla mai aquest home i ningú diu res. Ahir va parlar i encara es fregava els ulls de deson.
Hacen cosas que parecen imposibles, pero que se han visto que son normales, porque los últimos 5 más 2 contra el Barça son 8 partidos, que es una manera de ganar, que es verdad, que nos tienen acostumbrados a ganar así, pero que se sufre bastante. Pero no lo hemos merecido, porque hasta el final nos lo creemos.
I a l'altra cara de la moneda, el Barça va perdre de 12 punts contra el Mónaco en el partit pel tercer i quart lloc, amb una versió molt poc competitiva dels Blaugrana, qui el partit els va sobrar des del minut 0. Enviat especial de RAC1 a Kaunas, a Lituània, Damià López.
L'equip ha arribat aquesta matinada des de Kaunas. Els jugadors ni tan sols es van quedar a veure la final en directe al Zalgirio Arena, tot plegat després d'una decebedora actuació al partit pel tercer i quart lloc. Una nova derrota contra el Mónaco, de 12 punts i demostrant clarament que la plantilla encara no s'ha recuperat de la patacada contra el Madrid. Sarunas i Sikevicius va admetre estar profundament dolgut i Nikola Mirotic, en declaracions a RAC1, diu que vol continuar la temporada que ve però que sap que això no depèn només d'ell.
Me gustaría... Y esa sería mi idea, y es mi idea. Pero como te digo, es algo que ahora mismo está muy, muy lejos y no puedo pensar y no puedo engañarme a mí, ¿no? Con opciones y sueños que no están ni cerca de cumplirse, porque ahora mismo tengo que encontrar la fuerza para conseguir esta liga.
Ara el Barça posa ja la mirada en la Lliga ACB, el gran objectiu que li queda d'aquí al final de la temporada. Demà passat dimecres, el Múrcia visitarà el Palau en el tancament de la Lliga regular, abans de l'inici dels play-offs pel títol.
I a Anglaterra, festa grossa i a l'Etihad, on el Manchester City va celebrar la seva tercera Lliga consecutiva, que va guanyar dissabte amb la derrota de l'Arsenal al camp del Nottingham Forest. Els de Pep Guardiola, a més, van guanyar 1-0 al Chelsea i quan es va acabar el partit, milers d'aficionats van saltar la gespa per celebrar-ho. No va haver-hi cap incident i el club va aconseguir buidar el terreny sense cap problema perquè els futbolistes poguessin aixecar la seva 6a Premier League en 7 anys, que és una barbaritat. Guardiola admetia que tot el que han aconseguit és tan increïble que no creu que es pugui repetir.
Si em diuen que ara començarà la Premier i que dels següents 6 campionats en guanyarem 5, no m'ho crec. I ho hem aconseguit. No em puc ni imaginar que això torni a passar en els pròxims anys. No crec ni que nosaltres ho puguem tornar a fer. Per valorar el que hem fet, no calen dècades de perspectiva. Ja sabem que hem fet una cosa extraordinària a la Premier League.
A la Lliga Femenina, el Barça va perdre 2-1 al camp del Madrid Club de Futbol, tot i que és intranscendent perquè la Lliga ja està guanyada de fa dies. I tot plegat el dia que al Món RQ entrevistarem Ona Carbonell.
Pues bueno, sí, hoy dejo de ser una de las niñas de Sincro y aunque anunciar la palabra retirada como algo que toma cuerpo de forma definitiva ante todos vosotros me llena de mil emociones que no alcanzaría a describir, lo hago de forma serena, meditada, agradecida.
Divendres, Laura Carbonell, nedadora doble medallista olímpica, va anunciar el seu adeu i avui concedirà l'entrevista després de fer pública la decisió. A les 11 tocades serà aquí al Món RAC1, on a Carbonell no és només una de les grans de l'esport català i espanyol, sinó que també és una referència mundial. En 15 anys de carrera a l'elit ha guanyat 92 medalles, dues d'olímpiques i 23 de mundials. Poca broma amb Mona Carbonell. De fet, és la nedadora amb més medalles mundialistes del món, de tota la història. Només per darrere dels nord-americans Michael Phelps i Ryan Lochte.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el trànsit.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Hora de comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Tota l'hora punta ha estat tallada la sortida 5 a l'AP2 a l'alçada de Soses en sentit est, però no s'hi acumulen gaire cues. A banda d'això, no hi ha hagut més incidències, tot i que encara queden molts punts amb cues. Ara a l'AP7 hi ha 4 quilòmetres en sentit nord entre Montmeló i Granollers, a la C58 3 quilòmetres en sentit sud entre Sabadell i Sant Quirze i també els trams habituals del Llobregat, a la C32 a Sant Boi i a l'AP23 des de Sant Feliu cap a Barcelona. I a rondes. Hi ha hagut molta congestió durant tot el matí també a la B10, en sentit sud des del Bon Pastor fins a la Barceloneta, encara amb aquests 8 quilòmetres, i a la ronda de dalt queden diversos trams d'aturades entre el Nus de la Trinitat i Pedralbes, també cap al Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 amb una sospita que algunes marques de roba ens prenen per ximples. Si més no, aquesta és la sensació que ens ha quedat després de llegir la següent notícia. Hi ha una firma de moda francesa, que és Elegant, que ven samarretes amb taques de suor pintades. Perquè us en feu una idea, són peces de roba clares, amb parts fosques al coll, al pit i a l'esquena, una mica com la sèrie Lost, que sempre anaven amb la samarreta suada, i també a les aixelles, el que fa uns quants anys es va conèixer popularment com un camacho. Fins aquí cap problema. Si algú té ganes de semblar suat, quan no ho està, doncs mira, endavant. Normalment acostuma a ser al revés, però hi ha d'haver gent per tot. Ara bé, és que aquestes samarretes suades costen 195 euros i el jersei amb el mateix disseny 325. D'aquí la sospita que algunes marques de roba estan convençudes que ens poden vendre qualsevol bestiesa. De tota manera, no els en podem culpar perquè segur que acabaran fent calés. Igual que Balenciaga, quan fa uns mesos va decidir vendre bosses d'escombraries per 1.700 euros. Que qui sap si acabarà posant-se de moda. Si ara ja ens sembla el més normal del món que la gent vagi amb texans estripats, per què no podrien triomfar les samarretes suades? Temps al temps.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté. Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
Jordi.
És que m'encanta que de tant en tant es quedi hi hagi el micròfon vermell aquest encès i que la gent no se n'adoni que llavors expliqui la veritat de les seves vides.
La realitat queda fora dels micròfons sempre.
No et creguis.
Sí, bastant, bastant.
Amb tu no gaire.
Bueno, però jo, perquè em comporto. No, perquè no, jo em comporto.
Hola, Màrius, bon dia, eh?
Bon dia.
Hola,
ja sé comportar-me.
Hola, Tere Cunillera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Microsoft Escola Pública.
Sí, però bona.
Bueno, una estona. Hola, què tal, Mònica Terribas?
Molt bon dia.
Hola, Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia.
I Pere Mas, què tal? Bon dia.
Bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
Mira, escolta, deixa'm una pregunta, després ens la farem amb el Segurola, ens la farem amb, la, amb el de Planell, amb el Joan Jopallàs, amb el Miguel Rico. El que ha passat aquesta, ahir al vespre, al camp del València, més enllà del futbol, això ja no va de futbol. És a dir, és veritat que un futbolista que és extraordinàriament provocador, que es diu Vinícius, que és negre, com tants negres té, com tants negres té el Madrid, com Rüdiger, Tchouaméni...
Escolta, ho he comptat, té 9 negres, té només un, hi ha conflicte.
És però, a dir... Espera tu, ben, que comença no, la tertúlia...
És una dada, és una dada.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Deia això perquè ahir vaig estar veient el partit de futbol, no tenia res més a fotre a casa, i vaig dir, mira, vaig veure el partit del València-Real Madrid...
Sí, si veies el bàsquet...
Ah, sí, no hi ha...
Sí, la marinera.
Bueno, no parlem del bàsquet ara, però sí del tema que ens ocupa. És a dir, el partit, és evident que ell és un provocador, no hi ha cap mena de dubte de que és un jugador que provoca, és un jugador que provoca. Ara, deixa'm dir això... Mestalla, més Vinícius és un petacetes. És a dir, és una explosió. I és una explosió per què? Perquè
Mestalla té un nom, Mestalla.
Sí, sí, ja està, tot és... I llavors què va passar? Que va haver-hi un parell de tarats, o algun altre, que van començar a insultar-lo. Ell para el partit, com va fer Samuel Eto'o Saragossa, per cert.
Fins aquí bé.
Para el partit, assenyala la gent, assenyala els qui han estat, se'n va per anar-se'n, l'entrenador frena, els companys el frenen, i llavors comença una batalla allà, després una altra jugada més enllà, i com que és provocador i és ruc, quan se'n va després de l'expulsió, comença a assenyalar el públic dient a segona divisió. Val? Llavors, què ha passat aquesta nit? Hi ha hagut un primer tuit del jugador, dient, en portuguès, ho ha fet en portuguès, no ha estat el primer cop, ni el segon ni el tercer, el racisme és normal a la Lliga, la competició creu que és normal, la federació també, i els adversaris ho alimenten. Ho sento molt. El campionat de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messi és de racistes. Una nació preciosa que em va acollir i que estimo, però que va acceptar exportar al món la imatge d'un país racista. Ens sap greu pels espanyols que no hi estan d'acord, però avui, al Brasil... Espanya es coneix com un país de racistes. I per desgràcia, pel que passa cada setmana, no tinc defensa. Però sóc fort i aniré fins al final contra els racistes, encara que sigui lluny d'aquí. Tebas, Javier Tebas, president de la Lliga, li ha contestat abans de la mitjanit. Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros. Pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordada que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga, es necesario que te informes adecuadamente. Vinicius, no te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos. Però Vinicius ja de matinada, ja per acabar-ho de rodinar, una altra vegada en portuguès, li respon a Tebas. Una vegada més, en comptes de criticar els racistes, apareix a les xarxes socials per atacar-me. Per molt que parlis i fingeixis que no llegeixes, la imatge del teu campionat se'n ressent. Mira les respostes a les teves publicacions i tindràs una sorpresa. Obviar-ho només et fa igual als racistes. No sóc el teu amic per parlar de racisme. Vull accions i càstigs. Abans, Carlo Ancelotti a la roda de premsa que quan una periodista... Abans de Movistar... La periodista li comença preguntant pel partit i Carlo Ancelotti diu no, jo no quiero hablar del partido. Jo quiero hablar de lo que ha pasado. I al final, quan la noia li pregunta, la periodista li pregunta, oye, ¿quieres hablar del partido? Diu, no, hoy no toca hablar del partido, i fot al camp. Mira Ancelotti.
La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido.
No puede pasar porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera.
Això diu Ancelotti. I després, com que acusa tota la públic de ser racista, s'encaren, un periodista de València s'encara amb Ancelotti.
Mestalla no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto. Que obviamente aquí no. Aquí no venimos. No, es que creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más, ¿eh? Yo no digo que tenga razón o que no la tenga. Y con el racismo estamos todos, ¿eh? O sea, vamos en contra de ellos. Obviamente, y lo que haya habido ahora que. Pero si usted está refiriendo a un grito del campo que no ha sido tal, porque han dicho tonto y no mono, creo que hay una línea muy importante que respetar, creo.
¿Por qué ha parado el partido el árbitro?
Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí.
¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto?
No creo. Pero ha parado el partido porque el futbolista se quería marchar, creo.
No, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo del racismo.
Val, dit això, un comentari. Això ens porta al que va passar la setmana passada i parlem dels ultras i del camp de l'Espanyol i del que va fer la porta amb els boixos i tot això. Això ens porta a Mestalla, que és un estadi on el seu entrenador fa uns anys, que es deia Gus Hiddink, entrenador neerlandès del València, va parar l'inici d'un partit perquè va dir o retiren del meu sector de seguidors unes esvàstiques que hi havia o jo no començo el partit. Per tant, la pregunta de no sé si Espanya és racista, perquè hi ha un problema amb el racisme, continua. I podem posar el focus en Vinícius, que és, com deia el Màrius, i l'aplaudeixo, un provocador, però la veritat també és la que és.
Jo no dic que sigui un provocador. Jo dic que quan en un equip hi ha nous jugadors negres i només hi ha un conflicte amunt, hauríem de posar el focus què passa amb aquest jugador. Val? No estic disculpant a ningú, fixa't que he començat perquè no m'atreveixo ni a dir provocador. Jo crec que el que passa en el camp és correcte fins al punt en què es fa el que es té que fer. És a dir, el jugador agafa i diu, escolti, m'estan insultant, jo me'n vaig, a l'àrbitre li diu, esperis, què ha passat? Li diu que hi ha dues persones que li han dit mono i crida a les forces de seguretat perquè els treguin, perquè els identifiqui i els treguin. Fins aquí és perfecte, o sigui, el protocol funciona. El que passa a partir d'aquí és que ell ja va calent, torna al camp i la seva actitud és francament millorable. Sí, jo crec que estem davant d'un futbolista que és extraordinari, però és un futbolista que no es comporta com hauria de comportar-se un futbolista de primera línia, bueno, de primera o de segona línia, un futbolista. Per què? Bueno, perquè podríem fer un llistat. Cada partit, ell és el primer que maltracta els àrbitres, que se n'en riu del públic, que, i fins a dir que aquí hi ha hagut una cura excessiva per part dels col·legiats a la seva persona. Per què? Li han ensenyat targetes i ha continuat enrient-se'n. Coses que qualsevol altre futbolista l'haguessin expulsat, aquí hem intentat doncs, acompanyar-lo. Val? Jo et dic una cosa. Vinícius, amb un altre equip, per exemple, el Barça, no jugaria pràcticament. Estaria expulsat cada setmana. I això vol dir que també el club té una certa responsabilitat, és a dir, escolta, no caiguis amb les provocacions. I, bueno, pues si cau. Respecte al si hi ha més o menys racisme, jo crec que, escolta, vull recordar que la primera persona, el primer futbolista que se'n va anar d'un camp va ser Eto, l'any 2006, el 2006 a Saragossa, que hi havia tot un camp dient-li mono, val? O quasi havia tot un camp. I va agafar i se'n va anar. I va provocar realment que la Lliga de Futbol Professional es posés les piles amb aquest tema. Han continuat passant episodis. Per exemple, un altre, el 2014, camp del Villarreal, amb l'Alves, que anava per la banda dreta com a bon lateral, li van tirar un plàtan.
Sí. Val?
Li van tirar un plàtan. I a l'Alves, que era un tipus, en fi, xarmant i tal, és, vaja, més allà de les seves circumstàncies, va agafar i es va menjar el plàtan allà al camp. Tot això, jo crec que s'ha anat corregint. O sigui, en els camps de futbol, per exemple, no sé, jo no vaig a tots els camps, però jo crec que s'ha anat corregint bastant. En el Barça, el camp del Barça, jo havia sentit crits de mono, o sigui, o millor dit, sorolls, aquell soroll que suposadament fan els micos. Però avui avui, si alguna vegada algú diu alguna cosa d'aquestes, la resta del camp, el xiula, els agafen per les orelles. Crec que s'ha millorat bastant. Ara, és veritat.
Mira, jo crec que tenim una persona clau, perdoneu tots, perquè ara ho continuem parlant, jo crec que és una persona clau perquè ens pugui parlar millor que ningú del tema. Esteban Ibarra és president del Moviment contra la Intolerància i membre de l'Observatori de la Comissió Antiviolència a l'Esport. Esteban Ibarra, bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buen día.
¿Qué le parece lo que ha pasado, lo que ha sucedido en Valencia ayer por la noche y sobre todo lo que ha dicho el mismo futbolista esta noche en redes sociales de que España es un país racista?
Bueno, yo creo que hay que distinguir entre los aspectos deportivos y, lógicamente, el episodio por el que me estáis comentando. Pues son insultos racistas dentro del campo de juego y luego también hemos visto en los aledaños, a la salida, pues cánticos masivos de carácter racista. Yo lo que me parece es, aparte de la aplicación de la legislación deportiva, porque hay una ley contra el racismo, la violencia, la intolerancia en el deporte, pues estamos hablando de una posible comisión de delitos. No solo las personas que fueron señaladas y que fue la policía a detenerles, sino también incluso que esto se debiera de cortar, porque ya son reiterados, a la salida del campo, pues una congregación de cientos de personas gritándole mono, y que son insultos racistas, y esto, vamos, esto está tipificado en el Código Penal como daños a la dignidad por motivos de racismo. Por lo tanto, nos movemos en un ámbito de una posible sanción de tipo administrativo o deportivo, donde la Comisión Estatal Antiviolencia tiene que pronunciarse y que afecta al interior del campo, y luego también de una posible acción punible penalmente.
Digo esto porque, en general, cuando hablamos del fútbol y hablamos del racismo, si existe o no, bueno, los elementos jurídicos que han aportado los últimos tiempos no son especialmente brillantes, diríamos. Por ejemplo, en el partido Real Madrid-Atlético de Madrid de este año, en el Wanda Metropolitano, no sé cómo se llama ahora el Estadio Atlético de Madrid, la Fiscalía archivó una denuncia y una investigación por cánticos racistas. Y la Fiscalía lo argumentó primero porque eran, efectivamente, dice, son gritos irrespetuosos y desagradables, pero no son delito por tres motivos. Porque duraron pocos segundos, porque no se puede imputar a una persona en concreto, y a mí me pareció alucinante, es porque se hicieron en la celebración de un partido de fútbol de máxima rivalidad. Es decir, está diciendo que la justicia, como le dijeron, perdón, mono de mierda a un jugador negro, pues, y lo hicieron pocos segundos, no sabemos cuántos, y era un partido de extremismos, pues para adelante como de los de Alicante.
Bueno, yo eso lo conozco muy bien porque el que puso la denuncia fui yo. Por tanto,
pues claro, más motivo que nadie puede opinar de esto.
Pues cuando me contestó la Fiscalía, me quedé también sorprendido, porque esto es una suspensión de derechos. Entonces no hay argumentos. O sea, la Fiscalía lo que tendría que haber es, en las diligencias que hizo, haber apretado a la policía y a la vigilancia de seguridad del club para identificar a los autores. Que sea poco tiempo, cuando, por ejemplo, por poner un símil, se mata a una persona es en un segundo. O sea, ese no es el argumento. Que sea máxima rivalidad tampoco es argumento. Hay que comportarse y no hay ningún contexto que justifique esa acción. Y en cuanto a la identificación, pues es un déficit en materia de persecución de un delito. No hay más, porque eso era otro delito. Es que tenemos que darnos cuenta de que la reforma del Código Penal del 2015 incorporó este tipo de comportamientos como comportamientos delictivos. Es el 510.2.a, para el que quiera consultarlo. No se puede dañar a la dignidad de una persona ni por motivo racista, ni por motivo antisemita, ni por motivo religioso, ni por ningún otro motivo. Entonces, nos quedamos bastante sorprendidos de la mala decisión de la Fiscalía. Yo no creo que se pueda categorizar, como parece ser que ha dicho en ese tuit, que si España es racista. No, no, hay conductas racistas en España. Yes. Hay conductas racistas en el fútbol, pero no se puede generalizar. Entonces, lo que hay que hacer es luchar para acabar con esas conductas racistas en el fútbol. Se hizo con Eto'o, se hizo con Alves, se hizo con muchos otros. Se hizo con cantidad de jugadores que han sufrido esto. Y ahora hay que hacerlo también con Vinicius, porque la imagen, y no solo la imagen, sino el daño que se está haciendo al deporte en general y a la sociedad en general y a la convivencia es enorme.
Vale, ¿se tendría que haber suspendido el partido?
Yo creo que la ley lo permite y el árbitro tendría que haber sido tomar una decisión firme, porque ya además es muy reiterada este tipo de comportamiento, y haber suspendido y por lo menos haber desalojado la grada de donde salieron los cánticos racistas.
Usted forma parte de la Comisión Antiviolencia. ¿Cada cuándo se reúnen?
Bueno, exactamente del observatorio. Soy del pleno de la Comisión Antiviolencia, pero el pleno no nos convocan. Y el observatorio desde hace dos ciclos legislativos, dos ciclos, es decir, con este gobierno y con el anterior, dejaron de convocarnos. A mí me da que...
¿Cómo?
Pues lo que estoy contando.
O sea, ¿cuántos años hace exactamente que no se reúne?
Nueve años, el observatorio, vamos a ver, el observatorio ha sido el elemento motor para la elaboración de la ley contra el racismo, la violencia y la intolerancia en el deporte. Y yo he sido uno de los que más aportaciones analíticas y teóricas he hecho a esa ley. Una vez que se aprobó la ley y una vez que se aprobó el reglamento, dejaron de convocarnos porque no nos dieron ninguna explicación, simplemente nos dijeron que se iba a hacer desde otro ámbito. Ese ámbito, lo que hemos podido comprobar, es la Liga. Y bueno, pues eso no está en la ley. En la ley lo que está es que se ha creado el observatorio precisamente para observar, hacer seguimiento y aportar a la Comisión Antiviolencia y aportar al Consejo Superior de Deportes los informes pertinentes que nos pidan acerca de estos tipos de comportamientos racistas y violentos en el fútbol. Cuando uno se pregunta, que lo que decía ayer Ancelotti, España tiene un problema con el racismo en el fútbol, es verdad, pero hay que añadir, y los principales protagonistas son los grupos ultras del fútbol, que son los que acaban infectando al conjunto de los seguidores.
A mí lo más sorprendente que me está diciendo ahora, de todo lo que está diciendo cosas muy interesantes, la primera y más importante es que hay una Comisión Antiviolencia...
Un observatorio que no puede observar.
En todo caso observa, pero no explica. ¿Vale?
No. Hablo del observatorio. Es decir, la Comisión de Antiviolencia tiene una permanente, que si se reúne, que es la que toma las decisiones, sanciones y demás, y hay un organismo, si se coge uno la ley, que fue creado por ley, que fue incluso anterior a la ley, que es el observatorio, es un organismo compuesto donde está la Federación Española de Fútbol, la Asociación de Futbolistas Españoles. De hecho, hace muy poquito tiempo salió en los medios de comunicación, pedimos al Consejo Superior de Deportes, la Asociación de Futbolistas y Movimiento contra la Intolerancia que nos convocaran al observatorio. Respuesta del Consejo Superior de Deportes ha sido cero. No ha habido contestación. Entonces, lo que se está es no convocando a un organismo que se tendría que estar reuniendo pues con cierta periodicidad y aportando informaciones que tenemos entre la Asociación de Futbolistas, la propia Federación, la propia Liga, Movimiento contra la Intolerancia como organización especializada, etcétera, sobre ese tipo de comportamientos en los campos de primera y segunda
división. Por tanto, es el observatorio el que no se reúne nunca desde hace 8 años.
O más. Sí, 9 años, yo creo que podríamos situarlo ahí.
Jopín, ¿entonces quién se reúne para hablar exactamente de esto que estamos hablando? ¿Esta famosa comisión?
No, se reúne la comisión, que es distinto. La comisión es el organismo administrativo que hace propuestas de sanción. Esas propuestas de sanción suelen ir a las delegaciones de gobierno y las delegaciones de gobierno las ejecutan. Ahora bien, muchas veces la lentitud es de tal envergadura que esas sanciones pueden prescribir.
Ya. Usted, por ejemplo, dijo que lo hizo usted, que presentó a Fiscalía los insultos para en el día del Atlético de Madrid-Real Madrid. ¿Va a presentar denuncia también usted por los incidentes de ayer en Mestalla?
Pues estoy esperando, sinceramente, a ver cómo reacciona el Real Madrid, a ver cómo reacciona la Liga, a ver si presentan ellos la denuncia. Pero en su defecto, si no presenta la denuncia en fiscalía, lo que sí anunció es que nosotros presentaremos la denuncia. Es decir, no vamos a dejar pasar por la inacción de los demás. Ahora bien, lo lógico es que les corresponde a la parte más directamente interesada y dejamos la iniciativa a quien deben de tomarla, es decir, al Real Madrid y a la Liga de Fútbol. Y si no, antes o después, nosotros presentaremos la denuncia en fiscalía.
Tengo entendido que se han presentado 9 denuncias por gritos racistas contra Vinicius esta temporada. ¿Saben qué punto están?
Pues no, porque no lo explican. Entonces, vamos a ver, la fiscalía solo cuando archiva informa a la persona, a la entidad que ha denunciado de su archivo e invita, en su caso, a proceder por otra vía, que es la vía de personarse como acusación popular en un procedimiento judicial. Pero eso ya es muy costoso, muy largo, tedioso, y también el juez te lo puede archivar si no va, además, sustanciado con el apoyo de la fiscalía.
Pues le agradezco que nos haya acompañado hoy aquí en RAC1 y poder hablar, en fin, de este, uno de los temas, sin duda, que hoy va a ser el tema del racismo. Si es racista el fútbol español, si es racista España, como acusa en redes esta noche Vinicius. Esteban Ibar...
Yo matizaría. Yo diría, para ser justos y objetivos, que yo creo que es importante en todo, hay conductas y acciones racistas en el fútbol y en España, lógicamente, como en todos los sitios. Pero hay conductas. Y es un problema serio y grave.
También te digo una cosa. Los que hemos estado en Brasil durante, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, hombre, y los que han estado en el Mundial, hombre, que Vinicius se queje que en España hay racismo, puede ser que haya. Es evidente que hay conductas racistas, pero es que en Brasil... Durante el Mundial, pueden explicar gente que ha ido de enviado especial allí el problema que han tenido en Brasil, grave con el tema del racismo. En fin.
Totalmente.
Muchísimas gracias por atendernos y buenos días.
Buenos días.
Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància i membre de l'Observatori de la Comissió Antiviolència a l'Esport. 9:37. Vostè dirà, Mònica Terribas.
Interessant i molt oportuna aquesta entrevista, sí. Perquè els observatoris estan per observar i fer informes i, per tant, cridar l'alerta. L'alerta, jo crec que hem d'obrir focus. És a dir, la xenofòbia està emparentada amb el feixisme i amb actituds feixistes en un país on les enquestes que avui estan publicades i que ells publicaven també ens indiquen que l'extrema dreta en aquest país, l'extrema dreta va creixent a tot arreu. És a dir, si tu ahir observaves totes les enquestes i especialment una enquestes per no dormir, una peça molt interessant que va publicar La Vanguardia en Carles Castro, veies clarament l'avenç de la dreta i de l'extrema dreta en tots els territoris, no? I això té a veure amb el racisme i té a veure amb la xenofòbia. I no estem parlant de casos aïllats, estem veient com aquestes actituds van calant socialment. I aquest és el problema estructural que tenim, el del racisme estructural, el del feixisme. A València, evidentment, en saben un niu, perquè porten molts anys en la incubadora de l'ultradreta i del feixisme. Em recordava aquest matí en David Fernández, que, com sabeu, com Miquel Ramos i com molta altra gent fan un seguiment d'aquesta qüestió, em deia, recordeu que fa 30 anys, un 9 de maig de 1993, a l'estadi de l'Albacete, en un partit Albacete-València, un mes després de l'assassinat amb mans feixistes de Guillem Agulló, una pancarta a l'estadi de l'Albacete deia Guillermo jódete, i va haver una... L'havien assassinat feia un mes. I hi va haver una condemna de dos personatges de l'ultradreta a seguidors del València, condemnats a multes de 250.000 euros pessetes de l'època. Estem parlant de fa 30 anys. És a dir, que hi ha hagut actituds que s'han, diguéssim, anat solidificant i que els estadis de futbol són l'expressió d'un racisme i d'una xenofòbia estructural que hi ha al carrer? Sí. Que l'extrema dreta en aquest país està pujant? Sí. Que hi ha un 10% de la població que no té dret a votar en aquestes eleccions i que són ciutadans que viuen amb nosaltres i que si no fossin ciutadans de segona, segurament hi hauria menys gent que s'atreviria amb ells? També. És a dir, tenim una societat, en aquests moments, 2023, abans parlava del 1993, 2023, 30 anys després, amb el creixement del feixisme i de l'extrema dreta en aquest país, i això ho veurem a les urnes aquest diumenge una altra vegada.
Cunillera, Iglesias, Samper, Cunillera.
Jo crec que efectivament hi ha un problema. Hi ha un problema que és més estructural del que possiblement hauria de ser, però estem parlant, tu, de, i podríem anar inclús segurament sí, més sí, enrere, no? Però el pitjor que es pot fer quan abordem un problema d'aquest tipus que té una part, doncs, diguem, de sentiment, d'ideologia, etcètera, etcètera, és fer el trazo grueso, que diuen en castellà, no? Per exemple, no es pot dir que Espanya és racista. Hi ha racistes a Espanya.
No, que tenim un problema d'extrema dreta a Espanya en aquests moments.
Però fixa't tu que és un problema que és molt transversal mundialment, perquè avui llegia l'article que havia a La Vanguardia sobre les eleccions a Turquia. A Turquia hi ha 4 partits d'extrema dreta que condicionen les eleccions a president i les eleccions parlamentàries.
A Turquia hi ha un govern.
Ah, clar, però entens el que et vull dir? Que és que ja hi ha, en fi, una epidèmia. I jo crec que, de la mateixa manera que s'ha de denunciar i s'ha de dir clarament que hi ha elements racistes, que en un àmbit tan passional com és un partit de futbol, en el que s'hi juguen, el que s'hi juguen, perquè el València s'hi juga continuar a primera o baixar a segona. En fi, és un àmbit passional, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, totes dues parts han de saber administrar la passió, perquè els tuits que ha llegit el Jordi d'aquesta nit vol dir que algú també està fent una mala gestió de la seva part passional, no? Llavors, si no s'aborda bé, el que fas és alimentar al final, alimentar els extrems. I jo crec que s'ha de definir clarament. És a dir, jo crec que com a país, no és un país racista. És un país, a més, on els elements diguem, d'assimilació de la immigració que ve de països tan diferents, Àfrica, Latinoamèrica, etc., demostrarien en fets tot el contrari, però sí que hi ha elements que juguen això. Té un paper important els clubs de futbol, amb les seves hinxades, té un paper important la Lliga, té un paper... I tant de bo només juguéssim aquest tema, perquè jo penso que igual hi pot haver altres elements circulant en la perifèria que poden ajudar a distorsionar el debat. I jo crec que també els afectats han de reclamar el seu dret, però han de saber administrar els seus tuits.
Teresa, però una última qüestió. Ja ho sé, Jordi, però no em puc estar. Veurem amb els pactes postelectorals si aquest problema, aquest problema no és estructural. Perquè si el Partit Popular pacta amb l'extrema dreta de manera estructural i sistemàtica, vol dir que en aquest país no hi ha un cordó contra el feixisme. I tenim un problema gravíssim.
Clar, quan el portes a l'àmbit passional, com és un partit de futbol, doncs les passions llavors ja van lliures.
Pablo Iglesias.
Allà hi ha una cosa que me preocupa. Si a un jugador le llaman catalán de mierda, el debate no es cómo sea ese jugador con los árbitros o su personalidad. Si a un jugador le llaman sudaca de mierda, el debate no es la personalidad de ese jugador. Y si a una jugadora recibe insultos machistas, el debate no es cómo es esa jugadora. Y yo escuchaba antes como, no, es que Vinicius provoca, es que Vinicius no sé qué, eso no toca ahora. El debate no es cómo sea Vinicius. El problema es que se ha escuchado a muchas personas cánticos racistas y fascistas. Ese es el problema, independientemente de que ocurra con Vinicius, ocurra mañana con un jugador catalán, con un jugador sudamericano, con una jugadora que reciba insultos machistas, que esto es algo frecuente. Y a partir de aquí el problema no es si España es racista o más racista o menos que Brasil. El problema es el auge del fascismo, que es algo muy normalizado en nuestro país y muy tolerado en el fútbol. Si nos acordamos de lo que ocurrió, por ejemplo, en la competición de baloncesto estadounidense, en la NBA, allí pudimos ver a muchos jugadores posicionándose claramente contra el racismo, doblando la rodilla, planteando la cuestión de las vidas negras importan. Aquí lo que se hacen es comentarios muy genéricos y no se entra en lo realmente peligroso del tema, que es la tolerancia de hinchadas de extrema derecha, que es algo muy normalizado desde hace muchísimos años en el fútbol español, y además una pasividad notable por parte de las autoridades. Y a nivel social, lo que se está normalizando en España no es solamente que haya una fuerza política de ultraderecha que pacta con el PP. Ojo, esto además tampoco es una cosa exclusiva del ultranacionalismo español. El alcalde de Premià de Dalt, el Josep Triadó este, presumía de contratar a los nazis de Desokupa para que hicieran el trabajo que no quería hacer su policía local en el pueblo. Es decir, que el problema del fascismo llega a muchos lugares. Aquí lo que creo que hay que decir clarísimamente es que el fascismo se está normalizando en los ámbitos políticos, pero también en los ámbitos mediáticos. Es decir, que haya cientos, miles de personas gritando mono, mono, mono a Vinicius no es disociable de lo que se puede escuchar mañana, tarde y noche en algunas de las televisiones más importantes que irradian al conjunto del Estado. Y creo que eso es algo que hay que decir más allá de una cosa que yo tenía la sensación al principio, que es como, hostia, como yo no soy del Real Madrid, pues es que en realidad Vinicius tiene una personalidad no sé cómo. No, mire usted, cuando a un tipo le insultan por ser negro, cuando a un tipo le insultan por ser catalán, por ser mujer o por ser sudaca, aquí no cabe establecer ningún matiz ni abrir ningún tema sobre la personalidad de ese jugador o esa jugadora.
Samper, i si vol dir alguna cosa més després amb algú, i si no ens anem a un altre tema, Samper.
Aviam, no és un tema fàcil, eh?
No és Com no és un tema fàcil, t'ho deixo pensar un segon, sisplau, que si no em mataran, perdoni, senyor Samper.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Quan viatges, descobreixes i experimentes olors i sabors que mai no havies tastat. I fins i tot acabes coneixent millor la gent que t'acompanya en el viatge. Que curiós, quan obres una ampolla de Ramon Bilbao passa el mateix. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Ens agradava veure'ns i era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo, sóc la del vídeo. Sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual. Per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900 26 40 02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Aprofita ara la classe de prova gratuïta que ofereix profe.com i ajuda el teu fill a acabar el curs amb les millors notes. Amb classes particulars online adaptades als vostres horaris i sense moure-us de casa, gràcies a una metodologia provada, amb professors verificats i amb totes les assignatures disponibles de primària a batxillerat. I ara també amb nous cursos d'estiu per a primària i secundària. Entra ara a profe.com i reserva la teva classe gratis.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquilo.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
El perquè de tot plegat.
Bueno, són les 9 i 49 minuts i Miquel Samper.
Deia que és complicat. Jo penso que cal distingir el que són atacs contra persones concretes del que són atacs contra grups, contra negres, contra sudaques, com deia el Pablo, per tendències sexuals. Ho dic perquè jo recordo, jo he anat dos partits a veure el Barça al Bernabéu, i quan el Messi encara era més jovenet, estic parlant de l'any 2011, 12 o 14 poder, amb l'època de Cristiano Ronaldo contra Messi i de més, jo recordo que el crit del Bernabéu contra Messi era subnormal. I no ho deia una persona o dues o 10 o 15, com sembla ser que va passar ahir a Mestalla.
Perdona, el que li van dir l'altre dia Guardiola al camp del Bernabéu.
Li han dit homosexual, li han dit drogadicta,
li van dir unes barbaritats, que esclar, és a dir, acceptem que no se li pugui dir mico amb un negre, només faltaria. Ara, vigilem també l'ús que s'enfada de la paraula.
Avanço que no estic pretenent en cap cas...
I el Piqué i el seu fill, perdona.
Exacte, dic que no pretenc posar en cap cas la disjuntiva Barça-Madrid, És una casualitat que jo recordo per haver estat. I quan vaig estar, vaig pensar que era un insult molt desagradable, en especial per la manca de respecte d'un col·lectiu, que és el col·lectiu doncs, de la gent afectada per capacitats diverses. Semblava que era increïble. I ningú va dir res d'això. I reitero que això no ho deia ni una, ni dos, ni 15, ni 20 persones, com presumptament hi havia ahir a Mestalla, parlant malament amb aquest senyor. Per tant, tema individual, tema col·lectiu. Jo penso que el futbol... Hi ha una cosa que deies abans, Jordi, del que va dir Fiscalia quan va arxivar aquella denúncia, que era que venia a dir alguna cosa així com que el fragor del partido ho permetia o ho justificava. És terriblement injust. Però jo he vist moltes sentències del Tribunal Suprem que diuen que els insults en política també són conseqüència del fragor de la batalla. I jo penso que un polític està obligat a acceptar que algú li digui insults d'aquestes característiques també? Per què s'han de justificar? No ens queixem tots de la mala educació política? Doncs que comenci el Tribunal Suprem per posar també alguns límits, no? I dit això, clar, el Codi Penal no pot condemnar a una afició. El Codi Penal pot condemnar els 2, 3, 4, 5 personatges maleducats o 20.
El Codi Penal sí,
No, a l'afició no.
A l'afició... No, però el Codi Penal sí. Però la federació sí,
Això és una altra cosa. Oh. Això és una altra cosa. Ho dic perquè el senyor Esteban ha tret amb bon criteri el que és la regulació jurídic penal que hi ha del delicte d'odi, que hi ha fins i tot d'un altre delicte més lleu, que és el delicte contra la integritat moral. Però això ha d'anar només contra les persones. Altra cosa és les repercussions, com dius tu, de la federació, que pugui tenir per la mala conducta d'una afició. Perquè, ho ha dit al principi la Mònica, això és intolerable. Això és intolerable. L'altre dia deia el Francesc Marc Calvaro en un article... Crec
sí,
que
l'article de La Vanguardia d'ahir. Lo faccia mola.
Exacte, lo faccia mola. Em pensa, crec que és una definició
perquè
perfecta...
Perquè l'altre dia vam debatre el dimecres, precisament, que parlava el Francesc Marc Calvaro i en el seu article, parlàvem de si en aquests moments, després el que vam veure amb els desocupes a Barcelona, i és un tema que és molt interessant tenint en compte del que... Ara parlava la Mònica Terribas del que les eleccions, del que pot passar diumenge.
Clar,
és
clar.
A dir, l'altre dia em vaig quedar molt parat perquè ho repeteixo el que vaig dir dimecres. Jo vaig seguir la manifestació de dimecres passat a través d'aquesta nova via de comunicació de la gent jove, que és TikTok. Ho vaig seguir. I allà dins, clar, hi havia 40.000 càmeres situades perquè són els mòbils en directe a TikTok. Llavors jo vaig estar seguint. I què vaig veure? El que vaig veure és que la manifestació, a les dues, però bàsicament la més sorprenent, que era la del desocupa, hi havia molta gent menor d'edat, jove, molt jove, nois i noies. Nois, em vaig quedar molt parat. I em vaig recordar d'un article, que crec que l'he repetit més d'una vegada aquí, de la Marta Nebota Público, que deia que el més revolucionari, ara ser revolucionari, és més revolucionari ser de dretes, i que la gent jove, això de ser de dretes, li és guai. Per què? Perquè sembla que sigui ara ells els antisistema. I això és un tema que de cara al programa de diumenge, el que deia del dia de diumenge de les eleccions, el que deia la Mònica, que és que ja donem per fet que el PP pactarà amb Vox.
Clar.
O sigui, això ja ho donem per fet. Ja clar. Diem, a Madrid,
és que ho han fet.
D'acord.
Clar, si ho han fet a Castella...
Sí, però ja hem normalitzat això.
Ah, exacte. Sí. O sigui, fa 4 anys això no era normal. O 5. Dèiem, bueno, veurem si vols dir que... Ara ja no. ara ja diem
el PSOE, però perquè ens transcendeix, transcendeix l'àmbit nostre, és
no,
una
no,
cosa
perquè no hi ha cordó, no hi ha cordó contra el feixisme,
però
si la Le Pen pot guanyar les eleccions de França.
Això ho deia l'altre dia, el dilluns passat, al Màrius. No és un problema d'Espanya, és un problema d'Europa. El problema aquest no és un problema d'aquí, i per tant ens hem de replantejar, jo ho vaig comentar l'altre dia, el per què la joventut, el jovent, doncs se faig a Limola. No sé de dretes, perquè...
No, però a Alemanya un partit d'extrema dreta no acaba pactant el govern del Reich.
Hi ha partits a Europa, que partits de dreta, que no blanquegen l'extrema dreta.
Clar.
I aquí el PP, en el moment en què li van sortir els números, va decidir que no li sortiran amb ells i que li sortiran amb Vox, va decidir que d'alguna manera els aniria acompanyant en el seu procés. I el cas més clar és el de Castella-Lleó. I Castella-Lleó tenen un vicepresident que no el convideu mai a casa, perquè no només jo crec que s'endurà el cendrés de plata, sinó que a més pot tancar la unitat de la família. És a dir, és un pobre diable que...
És un vicepresident sense funcions.
Afortunadament, però hi ha una funció que no li poden treure, que és el de ser vicepresident, com a tal, adreçar la població a través de mitjans de comunicació públics, i aquest home cada cosa que diu...
No, si ho dic a pitjor,
Acabo.
Sí, perdona, Miquel.
No, una cosa només. Jo crec que s'hauria d'agafar això que ha succeït ara amb el Vinícius, doncs per anar al que és el moll de l'os. Jo penso que això enllaça amb el que va passar la setmana passada al camp de l'Espanyol. És a dir, són quatre, no són més, o 40, però aquest tipus de personatges que hi ha a totes les aficions no poden seguir a les aficions del futbol, perquè són els que fan que una petita minoria faci que després tinguem la idea de que és tota l'afició la que realment està fent aquest tipus de conductes. Contra el racisme, evidentment, tolerància zero, però també, insisteixo, m'agradaria distingir el que va succeir ahir. Si és un fet, perquè ho deia abans el Màrius, quantes persones negres hi ha al Madrid?
Nou.
Li passa amb ell el que és... Pablo, has dit que no toca parlar de la seva provocació, però jo penso que hem de posar sobre la taula que només li passa amb ell, perquè, per exemple, hòsties, com va rebre, permeta un moment, sisplau, hòsties com va rebre el Neymar a tots els camps de futbol, pocs n'han rebut, o el Ronaldinho, i en canvi no han generat aquest element en contra. Jo crec que també s'ha de tenir molt present que una cosa no té res a veure amb l'altra, i està totalment en contra de qualsevol conducta feixista, és que és feixista, no, feixista no vol dir que aquesta persona se li hagi de dir, escolta, els teus assessors no t'aconsellen bé.
Sí.
A mi que posi avui, a través de xarxes, a més, el que està fent, posant en entredit la federació, que és criticable, no, lo següent, iria, a més, que tot el país és racista, ho trobo una salvatjada, perquè, per exemple, jo Espanya la conec poc, però Catalunya, les conductes racistes a Catalunya han de ser molt poques, perquè jo realment no les veig.
Mira,
i crec que Espanya tampoc.
Jo crec que si ara el Jordi obrís micròfons i truquessin ciutadans i ciutadanes d'aquest país que viuen aquí, tinguin o no dret a votar en aquestes pròximes eleccions, tinguin o no el dret a votar, que han viscut el racisme diari al carrer, en els llocs de transport, quan han anat a llogar un pis, quan han buscat feina. O sigui, és que no acabaríeu, perquè aquest racisme estructural silent permanent no es manifesta, no es diuen Vinícius, es diuen noms anònims de milers i milers de dones, joves, gent de totes les edats, que pateixen aquest racisme estructural. I jo el que dic és, alerta, perquè la força que representa aquest racisme estructural, en el moment en què arriba a les institucions, de la mà d'un partit que se suposa que no és racista, s'acaba socialitzant i s'acaba permeabilitzant de manera més estructural encara.
Hi ha un amic, Mònica, que coneixem molts dels que estem en aquesta taula, que és el Lu Martín, que ens diu que no oblidem que Carvajal, jugador del Real Madrid, va convidar a Santiago Abascal a la seva llotja, i acaba Lu Martín dient, igual Vinícius té el racisme més a prop del que es pensa. Boníssim. Efectivament, això és boníssim.
Per
aquesta
cert,
dada és...
Per cert, és l'únic jugador espanyol que juga amb un equip que, com és el Real Madrid, que en fa defensa de la bandera cada dos per tres. No, petit parèntesis.
Val, no, dic això perquè em anirà molt bé, perquè qui ha aparegut en campanya ara per parlar d'aquest tema? Qui, us, qui pot aparèixer
ella.
En campanya?
Ayuso.
Ella.
Clar. Clar. És a dir, primer perquè li pregunten, és evident que... Primer per algú. I segona, és una persona que, no oblidem, va, tanca una llista a Bilbao. Del PP a Bilbao, tanca la llista del PP a Bilbao.
I se'n va a fer campanya a Bilbao. I el pitjor que li sí? passa és que no li fan ni cas.
Vale, i, sí, no li fan ni cas, però no,
però
no li fan ni cas dir, a Bilbao.
Ella va anar a provocar. Però ella va anar a provocar.
Sí, sí, anar a provocar.
Ella va anar a provocar en la línia del seu discurs.
Conillera, estic d'acord, i no he de fer tertúlia.
I ella, però, moment, i ella va anar perquè va demostrar però, que és la més
què,
valenta.
Però què ha dit, Jordi?
Què ha dit del tema Vinícius? Aneu a escoltar quan li han preguntat si a Espanya, li han preguntat evidentment si, com diu Vinícius, a Espanya...